Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Gairebé un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dijous 4 de desembre del 2008, el nostre habitual temps per l'ADEC, per l'Associació d'Empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Després hi tornarem a parlar, avui hi ha ADEC per partida doble, perquè ahir el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, era a Sitges en companyia del president de l'ADEC, dels alcaldes de la comarca, en fi, per parlar de totes aquelles coses que vostès ja saben i si no ja poden intuir, de la C-15, de l'autopista Pau Casals, del tren orbital i de les seves possibilitats de desenvolupament en el futur. Ens fiquem, però, en el que ens escau cada 15 dies, que és parlar de les empreses, i avui de noves empreses a Sitges. Vàrem, el darrer programa, vàrem assenyalar alguns nous negocis, també, però aquesta vegada ens fiquem en un àmbit prou interessant com és el dels emprenedors, però dedicats ja a un sector de negoci molt, molt concret. Susana Gómez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com va tot?
Molt bé.
A punt de vacances, també, l'ADEC, o...
A punt.
És una punt mesura.
L'ADEC no tanca. Però els dies puntuals.
Els dies puntuals sí, però la resta, obert.
Sí, la resta...
Anava a dir, no estan les coses per tancar, eh? Almenys en això, per descomptat que no. I saludem avui, ens portes dos convidats, potser en tindrem un tercer, però en aquest cas saludem la Marta Poveda. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
D'una empresa que porta per nom Kilòmetre Zero Solucions, en versió anglesa o en el nom original, dedicada a proporcionar serveis per a empreses.
Sí, és un centre
Matisa.
És un centre de negocis que proporciona a autònoms i petites empreses oficina, un despatx on tenen serveis compartits, com pot ser el servei de recepció, la sala de reunions, fotocòpies, tots aquests serveis. I també, a part, per gent que no vol tenir o no pot tenir una oficina, donem servei d'oficina virtual, que seria una domiciliació d'empresa, un domicili fiscal i comercial, i l'atenció telefònica, a part amb la sala de reunions.
Això és gairebé el que seria equiparable a un centre logístic per a la gestió d'estocs en una determinada empresa, no?
Sí.
Tenir un espai que es pot llogar i allà amb tots els serveis que es pugui necessitar.
Sí, compartim serveis i és una manera també de donar facilitat a una empresa que vol començar, no? O un autònom que no vol treballar a casa i li estàs facilitant, reduint costos perquè comparteixes serveis. I clar, els serveis, els despatxos, per exemple, van tots equipats amb moble, amb connexió a internet, i els preus van des dels 500 fins als 800 euros, vull dir, amb tot equipat.
Com neix la vostra empresa?
Neix de nosaltres coneixem moltes empreses així a Barcelona, però a Sitges no hi havia cap. I sabem que, clar, les persones... cada vegada més els agrada treballar on viuen per gaudir de la qualitat de vida, sobretot d'aquest poble, i vam pensar que era necessari realment. Doncs en un any i mig que portem, l'ocupació és quasi completa.
Vaja. Perquè vosaltres, diguem-ne, la vostra formació és dins del món empresarial?
Sí, de gestió d'empreses.
De gestió d'empreses.
Sí.
Això vol dir que les empreses ara aposten per, no sé si dir aquesta externalització?
Sí. De serveis.
De serveis.
Sí.
És un, diguem-ne, és moneda corrent ara, això?
Clar, sí. És una manera de reduir costos fixos i sí. Un dels serveis, per exemple, que estem potenciant molt és el de secretariat, perquè permet a una empresa externalitzar tots els costos administratius i ocupar-se realment del nucli de negoci, no? I encarregar-nos a nosaltres la facturació mensual, o fer un mailing, serveis puntuals de secretariat.
D'acord, això sembla molt senzill, després ens ficarem en un àmbit que hem d'entendre que bastant més complicat, que és el de gestionar el personal, cercar personal per una empresa. Hem de suposar que no només per capacitació, sinó per aquella certa confiança que s'ha de tenir amb els responsables de l'empresa, per una feina que surti bé, etcètera. Ens hi ficarem, però saludem a Josep Alcover. Josep, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Demanem que t'acostis una miqueta més al micro. En Josep Alcover és de l'empresa Clementina.
Clementina, sí.
No es prestin vostès a interpretacions errònies o esbiaixades, perquè res a veure amb fruita?
A part del logotipo, no, poc.
Res.
Poc més,
res.
Les vitamines que puguem donar, i, i el bon sabor de boca que esperem deixar sempre en els serveis que prestem.
Perquè això és una empresa de comunicació.
Sí, senyor.
Matisem també. Hem agafat comunicació i això és un terme que pot agrupar moltes coses, però en el cas seria comunicació corporativa, comunicació també adreçada a empreses.
Exactament. Bàsicament estem orientats a l'empresa, prestar serveis de comunicació per a empreses, i els serveis principals que nosaltres els oferim són la realització de presentacions, la producció d'audiovisuals o l'organització d'esdeveniments. Sense treure'ls també doncs, que podem prestar serveis doncs, de més genèrics de gestió d'imatge corporativa, de desenvolupament d'espais web, aspectes més amplis de la comunicació, però que malgrat tot la nostra especialització està més en aquests tres primers productes que et comentava. Mm.
Quan neix Clementina?
Doncs va néixer fa una miqueta més de 2 anys i mica en mica doncs, va néixer com una iniciativa gairebé personal i amb aquests 2 anys doncs, hem crescut una miqueta, ja som 5 persones.
Déu-n'hi-do.
I la veritat és que estem molt contents de poder seguir endavant fent projectes amb els que a més ens ho passem molt bé i hi ha moltes ganes de seguir endavant i fent més coses.
Creixer en un àmbit molt competitiu.
Cert.
I segurament un àmbit en el qual les noves tecnologies han permès una certa democratització de les feines i per tant que tothom es vegi més o menys, no sé si dic capaç, d'elaborar a partir d'un cert criteri personal i amb una mínima maquinària tecnològica allò que en podríem dir una política de comunicació pel seu negoci, no? I l'empresa per tant ha d'intentar convèncer que el que fa no és exactament el que un faria a casa seva amb un ordinador, un PowerPoint, un Photoshop o alguna cosa així, no?
Exacte. A veure, també seria, no seria correcte negar que nosaltres no ens hem beneficiat d'aquesta democratització. Uh-huh. Això també nosaltres ens ha permès doncs, poder créixer, poder oferir productes, poder ser més competitius. Però per altra banda també és veritat que llavors et trobes doncs, que l'argumentació amb el client a l'hora de defensar un producte és molt més complicada. És el cas més emblemàtic pot ser el de les presentacions en PowerPoint, no? Perquè qualsevol s'hi atreveix i qualsevol ho fa molt bé, no?
És cert,
però nosaltres hem de defensar doncs, que potser ho fem millor o les que nosaltres podem oferir són per situacions més concretes o més especials, no? I en realitat el resultat doncs, al final també ho demostra, no? Mm-hmm. I es veu com queda.
O sigui que en alguns casos és difícil poder argumentar el valor afegit d'una feina?
Sí.
Sí,
sí, perquè en el camp de la comunicació tothom hi entén una mica o molt, mm-hmm. i tothom en sap una mica o molt, tothom sap una mica o molt d'informàtica i aquestes aplicacions ara estan a l'abast de tothom i llavors, clar, doncs el acabar consolidant-te tu o aconseguir doncs, poder tu fer aquesta feina doncs, a vegades és més difícil com si el que estessis oferint és una tecnologia que està al final a la mà doncs, d'alguns pocs, no?
Perfil de client de Clementina?
Empresa de serveis mitjana gran. Bàsicament, si l'empresa petita
no hi acostuma a pensar massa
prefereix desenvolupar-se internament.
D'acord.
I llavors, costa més també et deia, molts productes dels que fem al final es recorre a serveis més professionals doncs quan, per casos concrets, no? En el cas d'una presentació doncs quan hi ha una ponència, quan hi ha una presentació en premsa, quan són casos més especials, llavors això normalment és més propi d'empreses d'un tamany una mica més.
D'acord, teniu una certa sensació també que el món empresarial externalitzat mou serveis de comunicació? És a dir, que hi ha moltes empreses que directament no pensen ja tant en una política de comunicació de corporativa, sinó que es dedica més a cercar empreses externes que us hi portin tot això?
Sí, jo penso que és una realitat de la qual doncs, nosaltres vivim i celebrem que sigui així doncs, perquè entenem doncs, que al final també com deia una mica la Marta, no? L'important és que l'empresa es pugui centrar a fer allò que fa bé. Uh-huh. I de la mateixa manera doncs, que es poden externalitzar serveis administratius o serveis fins i tot de subministraments de telecomunicacions, ningú es planteja, no? Doncs, instal·lar-se un mateix en línia telefònica. Doncs hi ha altres serveis que com és el de la comunicació, que fins ara estaven com això, no? Que artesanalment es feien a dins, doncs que es van mica en mica es van externalitzant, i jo suposo que la tendència també serà això que dèiem, no? Que les empreses petites doncs també aniran assimilant això, i en la mesura doncs de les seves possibilitats també cercaran ajuda fora.
Abans de tornar a parlar amb la Marta, la tendència va per anar deixant el paper de banda i obrir-se cap a tecnologies més?
Mira, no sabria què dir-te. En teoria sí. Jo diria, potser la tendència en l'àmbit de comunicació en el que ens movem, sobretot quan referim a presentacions i, evidentment, productes audiovisuals, és que es tendeix molt a potenciar l'audiovisual. El llenguatge videogràfic és un producte que cada vegada treu més gent. De fet, el que són presentacions i produccions de vídeo van molt lligades entre si, perquè al final no acabes distingint si estàs fent una presentació en PowerPoint o estàs fent un vídeo o estàs fent una animació en Flash, perquè convergeixen molt. I això sí que és veritat que és un llenguatge que es demana molt, ens el demana molt per incorporar en pàgines web, fins i tot en intranets corporatives, per poder explicar als propis empleats certs procediments o novetats de producte. I aquesta tendència sí que és molt clara. Però també és veritat que el paper encara existeix i té una força molt especial. És a dir, jo personalment, tot i estar treballant contínuament en un entorn informatitzat, sóc un gran amant del paper i no ho puc negar. I fins i tot per treballs especials que alguns clients ens han demanat, al final s'ha optat per fer el producte final, donar-li forma al paper.
O sigui, allò de dur l'empresa sota el braç... Sí. Encara molts
jo penso que té algo especial al paper, que bueno, almenys a mi em costarà separar-me d'ell.
D'acord. Aquest model de negoci que ens explicava la Marta Poveda suposo que té bastanta relació també amb una certa tendència general en tots els àmbits a trobar empreses que ho facin tot, que puguin gestionar totes aquelles coses que moltes vegades o bé per un usuari particular o bé per una empresa resulten feixugues. Contractar serveis, gestionar tot el que és l'àmbit administratiu d'una empresa i que algú, diguem-ne, donar la confiança a algú perquè gestioni tot això.
Sí, és ben bé així, perquè també ens hem donat compte que els nostres clients que estan allotjats al centre ho demanaven, no? Perquè també li dones una confiança diària i comencen a encarregar-te més coses de les que tu inicialment els oferies. I és per aquesta raó que estem oferint doncs, més serveis que al principi, no? Que quan vam començar, i cada vegada volem anar ampliant, doncs anar-nos adaptant una mica a el que els nostres clients necessiten.
Esclar, és que miràvem el catàleg de serveis aquí i ja no sabem què hi falta aquí, perquè poques coses hi poden faltar, lloguers de sales de reunions i despatxos, això seria, diguem-ne, el més simple, el més bàsic que es pot trobar aquí.
Sí, físicament el que hi ha al centre, no?
Ah, això mateix, però després domicilització d'empreses, després atenció telefònica, oficina virtual, secretària virtual... tot
home,
això ja...
el nostre logo és una mica el seu negoci també pot, no? O sigui, amb els serveis que oferim el seu negoci també pot començar, i és una mica donar l'empenta i l'ajuda amb tots aquests serveis.
Perquè el perfil de client quin és? En el vostre cas?
El perfil de client són autònoms i petites empreses.
I gent que comença, vaja?
Sí, gent que comença i empreses petites que estan establertes, però de 3 a 5 treballadors. Perquè els despatxos que tenim tenen això de 2 a 3 places. El que passa que tenim alguna empresa que té 2 despatxos. I el perfil del client que no està allotjat són empreses petites, la majoria.
D'acord. Sí. Per tant, són empreses que creuen que abans de pagar un determinat lloguer per tenir un local,
prefereixen...
és millor anar a cercar una empresa que digui, segur que em trobaran un espai més adequat, amb un lloguer més adequat.
I els serveis compartits, sobretot jo crec que és el valor afegit més que a l'espai físic, són els serveis compartits i els serveis administratius que donem.
On aneu a buscar tots aquests recursos? Perquè, esclar, ens posem en un context com pot ser el cas de Sitges i en aquesta mateixa taula, en el programa de la DEC, doncs hem tingut molts petits empresaris o emprenedors que han parlat dels costos d'entrada que pot tenir la posada en marxa de qualsevol empresa o del manteniment de qualsevol empresa petita. Lloguers, de qualsevol mena, serveis de qualsevol mena. Esclar, per una empresa que es dedica precisament a gestionar aquestes qüestions, on aneu a cercar els espais, on aneu, com gestiona això per part vostra per després poder oferir al client?
Bé, de moment només tenim un centre a Sitges, i bé, va ser... Bueno, teníem clar que volíem un lloc de fàcil accés, perquè també els nostres clients ho valoraven bastant, un lloc nou que donés bona imatge. I...
On ho vau trobar?
El vam trobar al carrer Pilafranquet, a prop de la piscina municipal.
Sí.
I la veritat és que és molt bona zona. I després també comptem amb bueno, tots els serveis administratius, els dona la nostra recepcionista, la persona que està allà, que és la Belén, que és una noia de Sitges, i la veritat és que dona un molt bon servei al client. Sí, sí.
Això hem de suposar que és una de les coses...
És
el pal de paller, no?
Sí, 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 el personal és el més important, no? És el valor més important que tens.
Com es busca? Com es troba? Personal, diguem-ne, que capacitat per gestionar tantes petites necessitats a la vegada com poden ser les de diverses empreses que poden començar i que tenen, diguem-ne, aquella certa esperança i volen una garantia de funcionament d'entrada.
Doncs la veritat, a veure, aquí hi ha un aspecte que és el ser d'un poble, no? I que coneixes a molta gent i la veritat és que la Belém és una noia que treballava al poble en comerç de cara a la gent i bueno, va ser una mica per conèixer-la més que també donar una confiança,
d'acord,
no?
O sigui, més que gairebé per currículum,
sí,
per experiència de tracte.
De tracte amb la gent, sobretot, el tracte personal.
Això, Marta, això és allò del sisè sentit, a l'hora de trobar les persones.
Sí, i la veritat és que hem fet molta sort. Sí, sí, estem ella i jo al centre atenent a la gent i donant servei i estem molt contentes.
Aquí es tracta de trobar una flexibilitat absoluta, és a dir, de contractes, les persones que contracten els vostres serveis ho poden contractar per temporades concretes, per llargues temporades,
pel que sigui. I a part ens adaptem sempre a el que ells ens demanen, vull dir, no hi ha res fixa. Es pot contractar des d'un dia, un servei puntual d'un dia, fer una cosa fixa, o si ens diuen, no, és que nosaltres necessitem això, un servei d'atenció telefònica, però amb aquestes característiques. Pues inclús nosaltres podem formar a la Belén i que doni resposta a les trucades d'aquella empresa amb unes indicacions concretes. Vull dir, és totalment personalitzat.
D'acord. Quantes empreses gestioneu, més o menys, ara?
Gestionem unes 20 empreses.
Déu-n'hi-do.
Sí. Clar. Home, el que volem una mica és que la imatge de que ells estiguin allà allotjats sigui bona, no? O sigui, sigui una extensió de la nostra, que l'empresa que estigui allà allotjada doni a l'exterior una bona imatge. Quan la Belén contesta al telèfon, que sigui en nom seu i doni una imatge d'empresa, encara que sigui un autònom i estigui només treballant, que tingui cara i ulls.
Empreses, no? En la majoria de casos de serveis...
Sí, la majoria sí. Sí, sí, sí.
És el sostre 20? Podíeu tenir
no,
capacitat de menys?
Que, no, no. A veure, una cosa és les empreses que estan allotjades, que sempre tenen un sostre perquè el nostre espai físic està
això
limitat. Refereixo,
sí.
Però, clar, després tots els serveis de domiciliació d'empresa, oficina virtual, atenció telefònica o secretariat, no té límit. No té límit de clients. No té límit de clients perquè... És il·limitat.
Sempre que hem tingut empreses aquí ens han comentat que una de les seves preocupacions més fonamentals és el món de l'administració i de tota aquesta, diguem-ne, burocràcia afegida a la feina de cada dia, com deia ell mateix, és clar, un necessita treballar i no pot estar treballant i fent d'administratiu a la vegada, perquè una cosa es menja l'altra, no? Segurament en bona part satisfà la vostra empresa, la vostra iniciativa, això, no? Tot el que és gestionar aquesta burocràcia.
Sí, sí, és una de les idees, no? Treure aquest treball, bueno, feixuc o complementari potser del negoci propi d'una empresa, treure-li aquesta part de càrrega, no?
Josep, com es busca el personal?
Ai.
En un àmbit com aquest, en què tothom diu que en sap una mica, que en sap alguna cosa i que ha fet alguna cosa?
És molt difícil. És, de veritat, ens costa molt, perquè el perfil que busquem...
Costa tancar una miqueta més el micròfon, gràcies.
El perfil que busquem no està...
Definit.
No existeix enlloc, no? És a dir, no pots anar a una escola o anar a un centre en concret i vull una persona així. I llavors doncs, nosaltres hem tingut sort i hem pogut recórrer també, com deia la Marta, doncs, a gent, amics o gent doncs, que al final s'ha unit al projecte. També hem hagut d'obrir processos de selecció més convencionals.
I què us heu trobat quan us heu obert?
Oi, de tot.
De tot?
De tot. Ens hem trobat, doncs, mira, des de cambrers que volen deixar el món de l'hostaleria perquè els agrada molt doncs, fer de càmera, de vídeo, i que volen venir amb nosaltres, i saps? Et trobes extrems, però també és veritat que et trobes amb gent que la veus molt professional i molt capacitada, no? Això també és cert. Mm-hmm. Però trobar exactament doncs, la persona doncs, que... Per nosaltres és important que la persona d'encaixar amb nosaltres, perquè ja que hem d'estar tots junts, hem d'imprimir cert caràcter en els nostres treballs...
És a dir, hi ha d'haver una afinitat...
Correcte.
Si no, malament rai.
Sí, ens costaria imaginar tenir algú cada dia al mateix equip defensant i produint els nostres projectes, amb el que no, al final, diguéssim, no hi ha aquesta afinitat.
Sempre mentida, com a les empreses petites, això és fonamental, eh?
Per nosaltres és
pocs que som, si no ens portem bé entre nosaltres, no farem res de bo, no?
Sí, sí, clar, amb una empresa més gran, clar, sempre pot quedar tot més diluït, però no. Amb una empresa petita és que el temps davant.
Per tant, és fonamental trobar aquesta empatia. Sí. No sé fins a quin punt és més fonamental això que la certa capacitació tècnica que ja es pot... De la Marta ens diu, això és bastant més fonamental.
Sí, bueno, que... depèn de la feina.
Està
no?
clar, no? Però...
Home,
jo penso que ha d'haver-hi uns mínims.
Clar.
O sigui, com a mínim has de saber això, no? Mm-hmm. Saps que has de saber fer un ordenador, has de saber expressar-te, has de tenir una competència mínima amb les aplicacions informàtiques amb les que estàs de resoldre, parlar amb gent, però a partir d'aquí hi ha moltes coses que es poden aprendre i que nosaltres també podem ensenyar o que es pot anar a buscar formació fora.
Per tant, si es troba una persona mínimament disposada, es trobarà una persona capaç d'evolucionar dins de l'empresa i de millorar el seu rendiment.
Disposada, jo també penso que quan una empresa és petita ha de ser flexible. Perquè no...
Què vol dir això de la flexibilitat?
Mira, molt fàcil, amb una empresa gran...
La Susana riu, eh?
Si hi ha moltes mans per tocar el piano, tu al final només tens una tecla per tocar, no? I dediques a tocar aquella tecla, però quan hi ha poques mans per tocar el piano, doncs et toca una octava, i t'has de saber moure per aquella octava i fer el que toqui, no? I llavors...
Que tothom sàpiga fer una mica de tot?
Sí, a veure, també amb certes limitacions, però que si saps, això no és la meva feina, són frases
que no entren a dins
en un entorn petit.
Marta, tres quarts del mateix.
Sí, a part jo crec que és això, que és molt perillós que algú sigui imprescindible i faci aquella feina, no? Perquè el dia que no hi és, no? O no hi pot ser, sí, que és important això, que tothom sigui flexible i també sàpiga manegar una mica a tot, no? Sí, sí.
Perquè no hi hagi cap moment en què l'empresa es vegi, diguem-ne, condicionada per la manca de la manca d'algú,
sí,
no?
Sí,
a part
sí.
Que en una empresa petita, evidentment, si manca gent, es
sí,
nota,
sí,
però per poder-ho d'alguna forma en resoldre així,
clar.
No? Un cop passat aquest, diguem-ne, procés inicial de trobar persones que més o menys puguin servir, després, què? Aquestes persones hem de suposar que els escau una certa capacitat tècnica per tirar endavant projectes, iniciatives personals, etcètera, etcètera, no?
Exacte. I tirar-los a la piscina.
I tirar-se a la piscina.
Sí, posar-se a la feina i anar creixent, anar afegint-se al grup, anar aprenent doncs, amb el projecte en mà i tots junts. Llavors, si nosaltres, doncs, sempre amb la gent que se'ns ha anat incorporant i ja està des del primer dia doncs, amb feina endavant... No ens podem queixar, això sí que és veritat. Totes les persones que tenim amb nosaltres doncs, estem tots molt contents, penso que fem una pinya i que la feina que surt és molt bona, i per tant ens podem sentir molt afortunats, perquè sí que a vegades durant el procés dius ai que no ens en sortirem, sí. I bueno, al final doncs sembla que sí, no? Que la sort somriu i tenim una persona...
Us anava a preguntar precisament per això. Està clar que cal un esperit positiu a l'hora d'arrencar una empresa, però en algun moment hem de suposar que hi ha aquella plana, la incertesa de dir, vols dir que això funcionarà, que això servirà?
Sí, sí.
En tots dos casos, eh?
Clar, nosaltres, per exemple, vam començar, clar, amb tots els despatxos buits i nosaltres allà a la recepció, saps? Dius, bueno,
I per tant...
Va durar poc perquè el primer client, però bueno... que no, o sigui, no omples tots els despatxos de cop, no és tan fàcil.
I en canvi sí que els pagues de cop, d'entrada.
Home, clar, tu estàs allà cada dia. Sí, sí. però, bueno, hi ha que tenir una mica de paciència.
Mm-hmm. És més o menys fonamental o condiciona d'alguna manera l'àmbit de negoci el fet d'estar a Sitges?
A nosaltres hi ha un aspecte que el nostre Barcelona és un negoci que costa d'entendre a vegades i realment tens que explicar-ho dues vegades, no? En què consisteix, perquè el concepte a Barcelona és molt conegut però aquí Sitges no, de fet no hi havia cap altre, no?
Mm-hmm.
I sempre ens ha costat molt, molt explicar-ho.
Sí? Sí, és a dir, sí. Aquesta vinculació de Sitges com a població de lleure
sí.
cau sobre
sí, sí.
qualsevol altra consideració.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí, jo, i Sitges sí. empreses, que digui,
sí,
tal,
sí,
no sé què.
Sí? Yeah. Sí, sí, i conceptes empresarials com aquest, no? Un centre de negocis amb serveis compartits, doncs la gent no entenia molt bé el que fèiem, no?
Mm-hmm.
Inclús gent passant per davant i que tens la publicitat a local, però bueno, a poc a poc ho estan començant a entendre.
Perquè d'aquestes 20 empreses que gestioneu,
sí.
de Sitges i de fora de Sitges, hem de suposar...
Sitges i Vilanova.
I Vilanova.
Sí.
Fonamentalment.
Sí, sí. I Sant Pere uh-huh. de Ribes.
Aquí el preu és una qüestió bàsica?
O home,
no sempre?
Sí. Sí que és una qüestió bàsica en el que és els despatxos, perquè realment són petites empreses i autònoms que van amb el preu molt ajustat, amb el tema del lloguer.
Alguns sí. d'ells venen, diguem-ne, sortint, hem de suposar, d'un altre seu o d'un altre indret
sí.
on desenvolupaven sí. la seva feina.
Sí, sí, sí. Bueno, ara amb els temps que hi ha amb la crisi econòmica hi ha alguna
també.
Empresa que ha vingut al nostre centre perquè ha deixat una seu més gran, no?
D'acord.
Sí, sí.
És a dir, ha buscat d'alguna forma baratir costos
sí, sí.
i ha trobat bé,
i reduint, perquè ha reduït personal, ha reduït necessitat d'espai i ha vingut al centre.
Et deia això del preu perquè com comentava la Marta, aquesta és una iniciativa, diguem-ne, que no sovinteja per la comarca i per tant no sabem si hi ha moltes formes de poder comparar el cost que per un autònom pot tenir incorporar-se amb un projecte de gestió com aquest respecte a qualsevol altre. I si això d'alguna manera l'hora per part vostra, l'hora d'establir els preus dels serveis,
clar.
tampoc no va ser fàcil de dir bé.
A veure,
estem en un poble on el nou terreny val això, però a la vegada hi ha aquestes determinades empreses, no estem parlant d'empreses grans, estem parlant d'empreses amb una capacitat econòmica X, i per tant els números com els fem anar?
Clar. A veure, també tens la referència del que ja ha establert a Barcelona, que et dona una mica la pauta de com establir els teus preus, i després bueno, tens el sol a Sitges, mm-hmm. que no és econòmic, no?
Ho dic per això, perquè els preus sí. de l'espai són preus de Pedralbes,
sí, sí, sí,
i en canvi
sí,
la tipologia... Estàs
un poble,
en canvi
no?
la tipologia
sí.
d'empresa és una empresa
sí, sí,
petita.
Sí, petita i estàs a Sitges, no? A Barcelona, que tampoc pots posar els preus de Barcelona.
Mm-hmm.
No?
Com es concilia això, Marta?
Bueno, a veure, també vam començar amb uns preus que vam modificar una mica... I bueno, intentes ajustar i fer bueno, els teus ratis i els teus números, no? També amb els serveis que ofereixes. Hi ha, nosaltres als despatxos venen tots equipats i està inclòs la connexió elèctrica, a internet, vull dir que l'empresa pot venir i el dia següent començar a treballar.
Mm-hmm.
O sigui, no té que... Llavors, és això, per una mitja de 600 euros pot tenir un despatx i tots aquests serveis inclosos. Clar, després l'empresa o l'autònom fa els seus números, no? Per als locals del centre del poble,
mm-hmm.
Els preus que estan, el que li ofereixes, i més o menys hem arribat, jo crec, a un bon...
Ho dic per si el preu és un criteri prioritari per moltes empreses, o els serveis també...
Sí, jo crec que ho valoren tot.
Ho valoren tot.
Sí, no, i estem amb uns bons preus, vull dir, un centre de negocis surt a compte. Jo crec, per l'empresari,
uh-huh.
amb tots els serveis que ofereixes.
Josep Aupreu és un...
És el tot, quasi.
És el tot. Vaja, por Dios. Sí.
Sí, home, al final tothom es mira la butxaca, tothom té moltes ganes de fer coses, però al final ha de comptar si arriba o no a fer-ho. I bé, en el cas concret dels nostres productes, doncs a vegades també repercuteix molt, és dir, sobretot el que et deia al principi, o el client té clar que ha vingut a nosaltres i que realment necessita doncs recórrer una empresa de comunicació com la nostra perquè l'ajudi en determinades coses, però si no ho té molt clar ràpidament mirarà el pressupost i li costarà molt d'assimilar-ho. En canvi, quan tenen...
És a dir, si hi ha un criteri inicial d'un cert convenciment que fa falta, això, aleshores, diguem-ne, el preu serà considerat, però no serà una prioritat.
Clar, passarà a ser una variable més, que evidentment podrà influir, però... Uh-huh. Però no serà una barrera com pot ser si no s'acaba d'entendre doncs, que determinades necessitats doncs, es poden recórrer a professionals de fora i que té els seus avantatges, evidentment. Llavors, doncs...
Perquè la Marta no sé si li poden dir, però sí. Però en Josep, allò de... És que tinc algú que m'ho fa, o tinc algú que m'ho fa, o tinc algú que no sé què, sí.
O algú altre que m'ho fa.
O algú altre que m'ho fa. Sí, aquesta sí. Deu ser una frase a vegades bastant, bastant recurrent.
Sí, no? Passa sovint. De fet, clar, el nostre producte en ser un servei també la gent se sent com més envalentonada per negociar-te el preu, no? Perquè no hi ha un bé físic que té materialitzat, sinó que...
Això no és un despatx que si no ho tinc no puc posar, diguem-ne, la cadira al carrer, per dir-ho
així. Sí, exacte.
Aleshores s'ha de defensar d'una altra forma.
Llavors, però bé, no, en principi, mm-hmm. Aquí estem i contents i pensem doncs, que això que et deia, no? La gent ho entén perfectament i no hi ha cap problema.
Quan parlàveu de flexibilitat, s'inclou l'horària?
També.
Quan un comença, això...
No hi ha horaris.
Sí,
sí, això per descomptat. I quan un comença, quan no tens una estabilitat de projectes, és a dir, igual no saps com i a tots els teus clients, afortunadament, un dia se'ls alineen els astres i et truca tothom aquell dia i sempre els projectes són urgents. És a dir, no... potser recordo un o dos projectes en tota la nostra història que m'hagin dit no, però tranquil que no hi ha pressa, però tot és per allà.
I clar, i Marta, tots... també, eh?
Sí, sí. La pressa que és una mica diferent, no?
Sí, però allò de la necessitat de
sí,
resolguim-ho.
Sí, quan la gent vol alguna cosa, ho vol ja.
Ho vol ja. Sí, per tant, que en coincideixen més d'una o dues, tres, quatre necessitats...
I llavors aquell dia, doncs, mira, doncs, passa el que passa i si t'has de quedar fins més tard, doncs res, t'hi quedes i a gust, però necessites, òbviament, d'aquesta flexibilitat, i inclús de caps de setmana, i pues, el que calgui, no? Mm-hmm. I sobretot perquè tiri endavant un projecte.
S'entén bé això, Josep, aquest raonament?
Bé, jo penso, almenys amb l'equip que som nosaltres, s'entén perfectament. A més, també hi fa que això que et deia, en ser relativament pocs, penso que fem bastant una pinya, no som tampoc d'un caràcter tancat, sinó que tot s'explica i tot es coneix. Si hi ha una necessitat d'un dia que s'ha d'anar a treballar un diumenge, i és que ningú discuteix perquè tothom ho entens i surt de forma natural. I per tant doncs no ha arribat a ser mai un conflicte.
Vols dir que hi ha una complicitat absoluta en el nou projecte que comparteix
tothom,
no?
Sí, sí, sí.
Això és proper a l'ideal, hem de suposar, no?
Bueno,
vist d'aquesta forma.
Segurament
no?
Sí, nosaltres el que intentem, és evident que és una feina, és evident que fem una feina doncs, per poder guanyar uns diners, però també el que volem és que ja que ens ha d'ocupar tantes hores al dia, doncs també ens pugui realitzar no només professionalment, sinó personal també. Uh-huh. I bé, en aquest sentit, doncs també això és una cosa doncs, que procurem i que de moment... Com tu dius, sembla que va bé.
Pugui ser conciliable. Sí. Un minut passa de 3:15. Hi ha crisi, Marta?
Hi ha crisi, sí.
Sí.
Que hi ha.
És un sí...
No, nosaltres ho notem en les empreses de forma una mica positiva. Per nosaltres, eh?
Vinga.
Sap greu dir-ho, però hem notat des de... Bueno, fa un any, doncs, que... El que et comentava
abans... Fa un any?
Bueno, des de fa un any.
Des de fa
sí.
Un any. Que intuïeu que...
Bueno, que hem vist això,
moviments,
no?
De...
Sí, empreses més grans que començaven a reduir personal, ens demanaven serveis, ens demanaven despatxos... Sí, sí, sí. El tema de reduir costos fixos i externalitzar serveis...
Mm-hmm. De,
i costos,
des del punt de vista de la pròpia experiència, segurament vosaltres també podeu pensar, home, potser moltes empreses no els feia falta aquella infraestructura que tenien,
clar,
i podien treure
sí, sí,
rendiment
sí.
D'haver pensat en més mesura a vegades les coses.
Sí, està clar sí. Que quan les coses van bé, no, la gent...
Ens deixem anar una mica,
sí,
no?
Sí, una mica. Sí, i quan comença, tens que començar a apretar el cinturó, comences a pensar més a ajustar-ho tot, a realment veure el que la teva empresa realment necessita, no? I el que no és realment necessari, estrictament necessari, doncs et trobes tu de sobre.
Això s'entén molt des del punt de vista de l'empresa. Vosaltres, en aquest cas, hem de suposar que assessoreu també a les empreses que venen sobre allò que us pot resultar interessant, necessari o superflu en alguns dels casos. Es coincideix molt sovint amb les necessitats?
Sí. Amb el tipus d'empresa que tenim, sí, i amb els serveis que oferim. Sí.
O sigui que des de fa un any heu començat a notar que hi ha...
Bueno, es començava a notar.
A percebre allò...
Sí.
Vaja, o sigui que això, no anàvem a dir, és un model de negoci de futur, això.
Jo crec que sí. I sobretot de futur a fora de les grans ciutats, no? Realment perquè... realment a les poblacions al costat, no, de la ciutat. Sí,
o sigui que el futur pot passar també per no tenir res en propietat i tenir-ho tot de lloguer, per dir-ho així.
Bueno, és una mica també la tendència, no?
No, pregunto, per si aquesta és una tendència cada vegada...
Bueno, sobretot potser en el món empresarial, quan, no, en un negoci potser el cost variable és més idoni que el cost fixa, no? Jo crec que el lloguer és una bona opció.
No, ho dic perquè vivim en un país on tradicionalment l'opció ha estat la propietat. I tot per la propietat, i Déu-nos en guarda de vendre's una propietat que és un patrimoni, no?
Clar.
I en canvi, des del punt de vista empresarial, sembla que la qüestió del lloguer comença a imposar-se.
Sí.
A imposar-se.
Sí.
Hi ha crisi, Josep?
Sí, sembla que sí que n'hi ha. Nosaltres potser ho hem notat més tard. No... Bàsicament, en el moment, doncs, que sobretot doncs, se n'ha començat a parlar més i potser s'ha creat aquesta sensació de pànic, que no dic que no estigui fonamentada, però que sobretot doncs, a nivell doncs, de mitjans, a nivell de carrer... Doncs,
la veieu un pèl exagerada o no, aquesta sensació?
Ostres, jo no tinc criteri per dir-te si és exagerada o no.
Però...
El que sí que veig és que se'n parla molt. I no sé si se'n parla massa o massa poc, si és exagerada o no. Ja et dic, no tinc criteri per poder-ho valorar, no soc expert.
No,
però sí que se'n parla molt,
no,
i és evident, és un tema candent i que la gent li afecta.
No et demanàvem cap sentència, però així com la Marta ha dit que fins i tot dona la sensació que sap una mica de greu dir que aquesta circumstància...
Home, perquè et beneficia en aquest aspecte.
Sí,
clar.
Però dic que no hi ha crisi sense que en surti algú beneficiat també, i no veu que no estava tan beneficiat abans de la crisi, senzillament. És així, no? En el cas vostre, com ho heu notat?
Nosaltres ho hem notat sobretot per la branca dels productes d'organització d'esdeveniments d'empresa, perquè són diguem-ne productes, són necessitats que té l'empresa que són fàcilment prescindibles. Les pots sofisticar més o menys en funció de les teves necessitats. I tu pots preparar una convenció, pots preparar un sopar d'empresa, pots organitzar doncs, amb el màxim luxe.
Clar.
O amb les necessitats mínimes, no? Llavors, en un entorn com el que hi ha ara, doncs hem notat aquesta situació, doncs, perquè la gent ha frenat, i molts fins i tot han frenat, i ens ho han dit així, perquè ara no és el moment de fer coses perquè no queda bé, sinó perquè no es disposi dels recursos per fer-ho, sinó perquè estaria mal vist.
Una despesa
que, clar, que normalment és pública, és notòria aquesta despesa, i llavors clar, podria crear situacions doncs, incòmodes per l'empresa, llavors... Doncs, es para i...
D'acord, és a dir, que no hi hagi una rendibilitat d'imatge, per dir-ho així.
Sí. O a nivell intern, si tot nivell... el propi empleat que digues, mira ara com se les gasta, o a nivell de fora.
D'acord. I aleshores, pel professional, el substitut a una convenció pot ser alguna cosa o no?
A veure, que hi ha convencions i esdeveniments que es fan igualment. Llavors, doncs, el que passa és que prestes el servei amb mínims, i si a vegades doncs, et demanaven doncs, això, des d'anar a espais més luxosos o càterings més sofisticats, o decoracions molt, molt ostentoses, doncs clar, ja, ara vas a lo just i ja està. I n'hi ha d'altres doncs, que directament doncs, passen, no sé, com ara que és l'època del Nadal,
del Nadal.
Doncs, sopars de Nadal d'empreses que hem organitzat bastants, doncs mira, que cadascú són pica-pica,
un pa amb tomàquet i, ja està, i para no, de comptar.
Llavors aquí sí que evidentment doncs, no es recorre fora. I llavors bueno, aquestes coses sí que s'han notat, però bueno, amb els altres productes doncs, de moment es nota menys. Estarem a l'expectativa i intentar doncs, superar-ho.
Perquè si ara, davant la crisi o la no crisi, perquè diguem-ne, no deixa de ser una circumstància conjuntural, el pèndol tornarà a posar-se en situació, però si un va a una empresa de comunicació i diu, escolta'm, jo vull alguna cosa que em faci vendre més, encara que estiguem en aquesta situació de crisi, jo faré una inversió per alguna cosa, què hauria de ser fonamental en hores d'ara per una empresa des del punt de vista de criteri de comunicació per intentar millorar les seves vendes? Què hauria de tenir?
Ostres, depèn molt de cada sector, de cada negoci, de la situació individual de cada empresa. Però vaja, jo et diria que si una empresa decideix recórrer pues, a l'assessorament sí. d'una empresa com, de comunicació com podria ser la nostra o qualsevol altra, jo diria que el que és important és que si en el moment d'acordar el projecte, de conèixer-se, troben que hi ha una afinitat i realment creuen que, per exemple, nosaltres mateixos els podem ajudar a tirar endavant, que hi confiïn i que en el moment que comença el projecte que segueixin, que ells mateixos que no demorin, que no hi posin traves i que realment confiïn. Si, ja et dic, si en el moment de començar a dir no, sí que ens dona garanties doncs que segueixin endavant, que segueixin els consells i que intentin això, tenir en ment doncs, que els consells venen d'uns professionals i que a vegades doncs, cadascú té la seva opinió amb les seves coses, però que la d'un professional doncs, potser està una mica més fonamentada.
La presència a internet és fonamental o no?
Sí.
Sí.
Sí, és important, fonamental no t'ho sabria dir, però és molt important.
Molt important.
Molt important, sí.
Qui tingui pocs recursos els pot gairebé monopolitzar?
Depèn del, com et deia, de l'entorn, del producte que estigui oferint o dels serveis que ofereixi, del mercat al que s'adreci, però com a mínim tenir una presència bàsica doncs explicant què són, on són, com contactar amb ells, això sí, això és molt assequible i això qualsevol...
Una presència, hem de suposar, mínimament digna. Ben,
sí, això
ben
sí.
Fet, eh?
A veure, al final, la pàgina web o el fulletó que facis, tal com estigui fet, o fins i tot del teu propi local, també explica com ets. I explica què fas i explica, doncs, com serà la feina que tu faràs al final.
O sigui, hi ha alguna cosa que va més enllà de les paraules, però que també és percebuda.
Sí, és clar, sí. És, evidentment, si tu vas a un restaurant i està tot brut i fes malbé, home, no t'hi quedaràs gaire tranquil a dinar, no? I en canvi si ho veus tot polit, la gent és servicial i l'oferta és raonable, doncs sí. No sé si serà bo o serà bo el dinar, però la predisposició serà bona.
I la Marta ens dirà, hem de suposar que tan important com la presència d'internet és que més enllà de tot això hi hagi eficàcia en la gestió del servei,
no? Sí, clar, el resultat és important perquè la gent repeteixi, no?, i continuï amb tu. Sí, perquè el client estigui content.
Com es fidelitza un client? És així de simple, això?
Sí, és així. Sí, totalment.
Això és tan vell com bé.
Sí,
com la història dels negocis, eh?
No té molts secrets, no. És fer la feina ben feta.
I per tant, fer la feina ben feta, tindrà un client satisfet,
clar,
que no anirà a buscar masses llocs més.
Clar, és així.
És així?
Sí.
Així de simple. Per tant, diguem-ne, aquesta certa... aquests clients que poden ser recelosos en un principi pel fet, Sitges, un centre de negocis, no sé què, acaben convençuts que el lloc no fa la cosa?
Sí, no. Bueno, bàsicament també perquè són gent de Sitges i trien acabar treballant aquí i quedant-se al teu centre per guanyar qualitat de vida. I si a sobre el servei que li dones és igual de professional, igual de bo que el que li donen a Barcelona, està més que content.
Ara surt molt això de la qualitat de vida, eh?
Sí, bueno, que cada vegada la gent ho busca, no?
Sí.
És l'objectiu.
Josep, també, sí.
Sí, home, estar a Sitges per nosaltres és un valor afegit, està molt bé, estem molt a gust i llavors, doncs, és un factor més a l'hora doncs, de treballar i treballar bé i que les coses...
Perquè des del punt de vista de l'expansió del negoci ningú ha pensat, home, i en un altre lloc més? No.
Home, Barcelona, no t'ho negaré, sempre està com una alternativa molt competitiva i que té el peu posat a la porta. El tipus de producte que fem i l'empresa que al final recorre nosaltres està bàsicament concentrada a Barcelona o a la seva àrea. Però bé, de moment aquí estem resistint.
I venir cap aquí també hem de suposar que és un esquer, també, una motivació per allò de dir...
A veure, pel tipus d'empresa que som, normalment el client espera que tu vagis a veure-la a ell. Ja, rarament venen. Avui vindrà un client nostre i és gairebé com un esdeveniment, perquè normalment no venen.
No passa.
Però sí que és cert que quan els dius de venir i parles de Sitges, doncs sempre fa gràcia, sempre planegen el dinar pertinent al passeig marítim. Això...
Com és això del contrapès, eh? La Marta ven de defensar que Sitges també pot ser un centre de negocis, i en canvi en Josep hem defensat que aquesta imatge de Sitges ajuda també d'alguna manera a poder incentivar una visita a l'empresa i a poder parlar.
Exacte, no? Sí, jo diria que ja que estàs fora de Barcelona, l'empresa gran o l'empresa de Barcelona a la que tu t'ofereixes com a empresa de serveis de fora o de comarques, és molt difícil defensar aquesta opció.
Està clar.
I en aquest sentit, Sitges té una marca molt bona i de seguida cau bé, cau simpàtica, i s'entén que una empresa de comunicació estigui Sitges.
Més qualsevol poble.
Ajuda a situar, més que qualsevol
altre. Sí.
En un minut, Susana, agenda de la DEC per aquests propers dies.
Molt bé, doncs el dimecres, dia el 10 de desembre, fem una sessió a DEC amb el títol El nou cercador Empreses 3D. Es realitza a la sessió social de Vilanova i la Geltrú a les 12 del migdia i aquesta presentació va a càrrec de l'empresa Home Development. I a la setmana següent, el dimarts, dia 16 de desembre, de nou fem un esmorzar comercial amb el títol 7x7 a DEC, que aquest esmorzar és un esmorzar de networking amb sessió de presentacions comercials d'empreses, serveis o productes. Va a càrrec de 7 úniques empreses associades que cadascuna tenen 7 minuts per explicar què fa la seva empresa.
Més informació a www.adec.cat. Aquesta és l'adreça de la... ja ho diré demà. Ara m'ho deixaré en blanc, eh?
De l'associació d'empresaris. Empresaris,
Del Garraf, el Penedès i Baix Penedès. Josep Alcubé, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marta Poveda, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.